De Lluís Companys i Jové. Mateu a un home honrat i visca Catalunya foren les seves darreres paraules i trepitjar la terra del fossat retirant-se les plantofes dels peus el seu darrer gest. Amb la mort començà el mite. El president màrtir ha esborrat la imatge del polític Lluís Companys, escriví Nicolau Dolver uns anys després. Lluís Companys fou el president de la Generalitat de Catalunya entre 1934 i 1940, en els anys de la Segona República i la Guerra Civil. La seva biografia política estigué emmarcada en les diverses i plurals situacions dels 40 primers anys del segle XX català i condicionada pel toc d'una personalitat molt complexa. Els seus ulls, estones lúcids, clars, expressius, nerviosos, freds, apassionats, distants, eren el senyal més inconfusible d'una personalitat que fou capaç de generar les majors passions, a favor i en contra. Home generós, romàntic, apassionat, després i modest per uns. Polític frívol, demagog i responsable per altres. Qui fou Lluís Companys i Jové, que l'any 1931 s'havia d'avançar a tothom proclamant la República, que havia d'ésser president en temps de pau i en temps de revolució, que havia de morir davant d'un piquet d'execució, que exercí de polític tota la vida, que mantingué una constància indiscutible, que semblà acompanyat d'un destí personal tràgic, la seva mort, executat, i tantes altres coses. Qui era realment Lluís Companys?
Lluís Companys és popularment molt conegut a Catalunya, però hi ha certs aspectes de la seva vida que són desconeguts. Principalment el que era Lluís Companys com a home. Jo que vaig tractar tants anys, jo crec que la gran condició del president Companys és que era un home generós, un home no rancorós, un home que sabia plantejar els problemes amb una gran altesa de mires. I políticament la seva vida estava en memòria de tothom. Jo crec que injustament s'ha oblidat o s'ha criticat, però realment Companys, en els moments més tràgics de la nostra història, va complir un deure de català i de patriota i defensor de les nostres llibertats. I per això és un exemple a seguir i que mai li agrairem prou. Lluís Companys tenia una altra qualitat que en política quasi no es dona, o es dona molt poc. I sabia delegar les seves funcions, sabia contínuament ajudar els que venien darrere seu, no coneixia la gelosia i Lluís Companys, amb aquest exemple, és un altre que no cal oblidar en cap moment. Com a home, he dit abans, és un home d'una generositat extraordinària. Per això va realment morir en unes condicions, no del seu físicament, vull dir, morir personalment pobre, com una rata. Era un home que ho va donar tot, que ho donava tot per Catalunya, no? I això és una condició que també cal tenir-la present. La política ha de ser de rigor, al meu entendre, però ha de ser de generositat, sense complexes i sense rancors, cosa que no tenia el president Companys, i per tant, per mi ha estat sempre una condició inesgotable de lliçó a aprendre i de tenir present a tota hora.
Companys i Jové va néixer el 21 de juny de 1882 al Tarròs, petita població lleidatana, prop de Balaguer. Segon fill d'una família de grans propietaris agraris, amb llunyans llinatges de noblesa, visqué la seva infantesa envoltat de germanes. Neus, Maria Alba i Ramona. I germans, Josep, Ramon Maria, Camil i Manuel. En Lluís volia ser capità, coronel o general. Es feia espases de fusta i dirigia l'estratègia de les batalles. Ha escrit un dels seus biògrafs. I la seva germana Ramona ha recordat com, de molt petit, tenia el costum de despertar-se repetides vegades durant la nit, bo i preguntant a la minyona, que dormia a prop seu, si la mare l'estimava. Més aviat revela la disciplina escolar, revela l'ensenyament de les primeres lletres del mossèn del Terròs. Després, fou el mestre de minyons del poble qui preparà la nombrosa fillada dels companys, fins que finalment els pares van decidir portar-lo intern, quan tenia 9 anys, al Liceu Poliglota de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un establiment de molt prestigi en aquells anys de finals del segle XIX. Els primers temps al Liceu més aviat el van fer sofrir. La disciplina era rígida i contrastava amb la del Terròs. La llengua era la castellana i segurament no l'havia practicada gaire el seu Urgell natal. Aviat va fer un amic. Es deia Francesc Layret. Plegats anaren conformant la seva mentalitat d'adults. L'any 1898, amb Layret, va inscriure's al dret de la Universitat de Barcelona. Poques coses se'n saben del Lluís Companys d'aquests anys. Tan sols pinzellades deixades aquí i allà per familiars i amics. És una llàstima, solia dir la seva mare, perquè el nostre Lluís és molt bon xiquet, però té unes idees tan rares que ho trasbalsa tot. Ben segur que devia referir-se als comentaris que adreçava als pagesos que treballaven les finques familiars, instant-los perquè demanessin augment de sou. Hom ha dit que de jove escrivia novel·les dolentes de patètica força dramàtica. Eren anys de converses apassionades i interminables. Amb l'amic Layret, aviat s'envoltaren d'un grup de joves universitaris i idealistes. Algú, en una d'aquelles reunions que havien d'arreglar-ho tot, llançà la idea de fundar l'Associació Escolar Republicana. Eren els anys que els seus condeixebles li deien el Pajarito. En el tombant de segle, els patis universitaris, i més que cap, el de la Facultat de Dret, eren un bullidor d'idees polítiques i socials, de lluites i controvèrsies tumultuoses, i reflectien l'extraordinària vitalitat social de Barcelona. El jove Companys visqué de ple la complexa realitat política de principis de segle i els anys decisius en la formació de les actituds que marcarien l'evolució del nacionalisme català fins al 1931. La lògica de les contradiccions del món capitalista s'evidenciaven a la pell de la ciutat i les grans diferències socials entre burgesos i proletaris l'havien convertida en el marc d'una latent lluita social. D'una banda, les minories burgeses, com podia veure a la Maison Dorée, a l'òpera del Liceu, al tennis, al polo, al tir al plat, o bé conduint els primers automòbils, contrastant les bones fortunes sense pudor. D'altra, la fam i la misèria d'una població obrera cada cop més multitudinària, arribada cercant feina. Les alternatives polítiques estaven encara poc perfilades. Les dues principals forces eren la Lliga Regionalista, que comandava Enric Prat de la Riba i que, ben dirigida per la burgesia industrial, tenia un cert aire interclassista, D'altra banda, el Partit Republicà Radical de la Rouge, que aconseguia gran incidència entre els obrers. Els monàrquics conservaven gran influència i a l'altre extrem l'anarquisme tenia fort predicament en sectors proletaris. Acabada la carrera de dret, Companys decideix quedar-se a Barcelona. Entrà com a passant al bufet del seu oncle Sebastià, especialista en dret administratiu. Ja advocat, les seves opcions vitals semblen decidides. Seguidor entusiasta de Francesc Pi i Margall, rebutja les possibles comoditats d'una vida d'advocat burgès i fa l'opció de la política d'oposició, de les esquerres. No és catalanista en el sentit de la Lliga, no és tampoc anarquista, tot i que com a advocat defensa anarquistes i en el món proletari s'hi mou de gust. Companys és el deixeble, l'Airet, uns anys més gran que ell, és el mestre, l'ideòleg, és l'home de conviccions sòlides. Aquest és un període de militàncies diverses, confuses, on els seus detractors han apuntat dubtes sobre la catalanitat dels seus primers passos polítics i on els seus apologetes s'han esforçat en descobrir-li credibilitat catalanista i decidides opcions obreristes. Qui era el jove Companys? Pregunta sense resposta encara. Amb l'Airet i altres amics de l'antiga Associació Escolar Republicana, sembla haver estat un infatigable solidari des del 1907, quan l'indignació catalana davant de l'assalt militar al Cucut i la Veu de Catalunya havia donat lloc a una única candidatura catalanista davant les eleccions generals. Som el 1910. És un home el qual el règim monàrquic té considerat com a enemic. La seva primera detenció es produí després de la Setmana Tràgica. La seva fitxa policial especificava individuo peligroso. Encara quedava lluny aquell dia que, sent governador civil a Barcelona, pogué destruir personalment la seva fitxa policial.